migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia 27 d'abril és el Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll. A vegades, segurament, com és una cosa que la tenim per la mà, i fins que no ens falla no ens n'adonem, doncs igual no li fem gaire cas. No sé si és així, eh? Ara, de totes maneres, parlarem amb alguna persona que ho entén i molt bé i ens ho explicarà. Però si pares a pensar, ostres, tot el que ens pot afectar l'anomenada contaminació acústica, tant psíquica com físicament. És una qüestió a tenir en compte. No és el mateix viure en un carrer tranquil, silenciós per la nit, que un carrer que tingui molt de trànsit. Això és una qüestió evident i possiblement seria un dels exemples més clars de tots. Encara que no tots els sorolls són perjudicials, per exemple, el camp. Bé, parlem sobretot d'aquestes afectacions en aquest dia, d'aquest Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Soroll, i parlem dels que ens permet captar tot aquest entorn, que són les nostres orelles, les nostres oïdes. Parlem amb el professor del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona i metge otorinolaringòleg a l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona, el doctor Ignasi Zambola. Ignasi, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Possiblement no prenem atenció a com ens afecta el soroll fins que no prenem mal.
Sí, certament. El soroll ens envolta cada dia. Estem envoltats de soroll i realment els nivells de soroll elevats són un contaminant invisible que ens afecta física i psicològicament, sense cap dubte, certament.
Físicament com ens afecta? Perquè bàsicament la pregunta seria com podem cuidar de la nostra oïda?
Val. Ens afecta a dos nivells. Un, directe en l'aparell de l'audició, quan estem exposats a sorolls elevats durant un temps perllongat o un soroll molt intens, de curta durada, i llavors ens afecta, lògicament, l'òrgan auditiu i, per altra banda, ens afecta a nivell general. Ens crea una reacció d'alerta, d'estrès, i ens pot produir unes alteracions de pujada de la tensió arterial, problemes d'irritabilitat, d'estrès, alteracions de la concentració, mal de cap, i llavors, si aquest soroll que es va sentint de manera perllongada, a la llarga, doncs ens pot donar problemes de depressió, d'ansietat, d'afectacions generals del sistema cardiovascular i, a la llarga, doncs, malalties de tipus psiquiàtric, no?
Ostres, ara m'has desarmat completament. Estem davant d'un ventall importantíssim d'afectacions, eh?
Sí, per descomptat. Hi ha molta patologia secundària a les alteracions pel soroll. Inclús en les persones que estan exposades a un ambient laboral de molt de soroll, hi ha més freqüència d'accidents laborals, de lesions a nivell de les orelles i de reaccions inesperades i afectacions psicològiques. Sí.
Home, segurament hi ha moltes vegades que no podem lluitar contra això per on estem situats, no? Si estem al centre d'una gran ciutat, jo què sé, trànsit, però d'altres sí. Com podem intentar amortir tot això? Encara que a vegades és inevitable, estan ambients molt sorollosos i estressants, això com ho podem amortir? Com ho podem cuidar?
Clar, a nivell, hi ha dos nivells de protecció. Una, que seria el més interessant, diguéssim, perquè provoca lesions irreversibles a l'orella, és la protecció en l'ambient laboral sorollós, la protecció dels treballadors que estan en un ambient sorollós, l'exposició al soroll i la protecció amb taps i amb auriculars. Però per al nostre dia a dia el que tenim és que evitar els ambients sorollosos, perquè la contaminació acústica no la podem evitar. És a dir, estem envoltats d'aquest ambient sorollós i l'única cosa que podem fer és aïllar-nos d'aquest ambient sorollós i cuidar-nos les oïdes, les orelles, per evitar que el soroll ambiental ens afecti, no? De manera de protegir-se d'un soroll ambiental és la protecció amb taps, així de simple.
Igual, ara diré una tonteria, i em corregeixes, sí. I no riguis, si és una tonteria molt grossa, Ignasi. Quan parlem d'ambient sorollós, clar, suposo que hi ha una diferència clara entre, per exemple, una ciutat i el camp, no? Quan parlem,
sí,
quan parlo d'ambient sorollós, és ocells, això que dius, és soroll, però no és soroll.
Hi ha unes escales de valoració d'ambient sorollós. El soroll té unes característiques d'intensitat, de to i de timbre, no? No és el mateix sentir un soroll greu, baix, com una O o una U, o un soroll agut, com una I, o nivells més alts. Aleshores, en el nostre dia a dia estem envoltats dels sorolls. I el que marca l'afectació és la intensitat del soroll. Mm. Per exemple, una conversa que tenim cara a cara, podem estar amb un nivell d'audició d'uns 40-50 decibels, que és la mesura d'intensitat sonora. És el volum que posem a la televisió, per exemple, i cada televisió té la seva graduació. Llavors, l'exposició a sorolls forts són a partir d'uns 80 decibels, que no és el soroll habitual que es pot haver-hi en una ciutat. Mm. En una ciutat, habitualment, estem en uns nivells de 40, 50, 60 decibels i en algun moment es pot pujar fins a 70 quan, per exemple, passa el camió de les escombraries i fa aquell soroll, no? Mm. És a dir, que estem en uns sorolls ambientals, habituals, dintre del que seria l'escala normal. Aleshores, és la intensitat sonora elevada la que perjudica l'audició.
Jo sé que la pregunta que t'havia fet és una més molt urbanita, però encara la que et faré ara continua més que urbanita. Aquesta ja s'escampa segurament a tot arreu, sobretot als joves. Joves que habitualment van amb els auriculars escoltant música a volums a vegades interessants. S'ha detectat que cada cop aquest tipus de persones més joves tenen problemes d'audició o representen una possible audició per culpa d'això?
Sí, sí, això ho veiem, això ho veiem. Jo ahir mateix vaig veure dues persones que, per ambient sorollós, i una persona en concret, per la utilització d'auriculars a un volum excessiu, doncs té una lesió a l'òrgan auditiu que és lleu, moderat, que no li repercuteix en el seu dia a dia, però fent proves d'audició detectes aquestes pèrdues auditives. I és per culpa dels auriculars, és a dir, s'ha de sentir la música a un nivell adequat, agradable, inclús alguns aparells de música ja tenen una escala de graduació que quan tu puges el volum ja et surt de color groc quan ja estàs en un nivell elevat i vermell quan t'està dient baixa el volum que és massa fort i això és agressiu per la teva orella. De fet, hi ha una legislació per actuació en llocs de prevenció d'efectes, en activitats lúdiques i activitats de música on hi ha volums molt elevats. I hi ha una legislació per al límit d'exposició acústica a nivell laboral i a nivell de música i activitats d'aquest tipus, no? Està tot regulat, que en teoria no hauria de superar els 80 decibels. El que passa és que, clar, quan estàs en un lloc amb ambient sorollós, doncs bé, les característiques del lloc, lloc obert, lloc tancat, la direcció de l'aire, la duració, l'edat, hi ha una sèrie de característiques que et poden fer més mal amb una persona que a una altra. Hi ha una susceptibilitat individual, no? Mm. Però tot aquest soroll elevat, lògicament, és agressiu per l'orella. I repeteixo, quan es produeix una lesió d'aquestes característiques, quan ja s'acaba produint el que se coneix com un trauma acústic, sí, aquesta lesió ja és irreversible.
Això t'anava a preguntar, si era reversible o no, però veig que no, em dius que no.
És irreversible, de manera que hi ha una graduació progressiva i cada 5-7 anys, diuen els llibres, que es produeix una progressió a la pèrdua auditiva i al final acabes doncs, amb necessitat d'ajudes audioprotèsiques. No? Mm.
Quan, per exemple, surts d'una discoteca, per posar un lloc amb música molt alta, no? Una discoteca, sí, un lloc així, que quan surts al carrer sents com una pitada a l'oïda, un pi, sí, tota l'estona, aquests acúfens que sents, seria una qüestió, un avís de l'oïda que, escolta, m'has fet passar una mala estona.
Exacte. Exacte, això és un efecte, el que se'n diu una commoció coclear, un trauma, un principi d'aquest trauma acústic, i llavors el que passa en aquests casos és que les cèl·lules de l'òrgan auditiu intern, les cèl·lules ciliades externes, que se'n diuen de la còclea, doncs estan afectades i s'han inflamat, perquè ho entenguem així ras i curt, i protesten i envien una senyal auditiva que no existeix. És una manera de manifestar la seva inflamació i la seva afectació per aquest ambient sorollós que ha sigut tan, tan lesiu per l'orella. Quan una persona està sotmesa en un lloc d'aquests, se'n va a un concert, un correfocs, un embalat, el que sigui, hi ha música forta, es produeix aquesta fresa i després al cap d'unes hores desapareix. Això és l'habitual i això és una fatiga auditiva i una commoció de la còclea, una irritació de la còclea. Si això es fa de manera perllongada i sobretot amb activitats professionals, que també poden ser un disc jockey, per exemple, doncs això, o músics, doncs això pot acabar produint una pèrdua auditiva. Freses que queden ja de manera permanent o que poden estar durant un temps a dintre de l'orella i que el pacient les rep i a partir d'aquí poden desaparèixer o si es fa una prova auditiva i es detecta ja lesió de l'òrgan auditiu, doncs a partir d'aquí ja pot quedar una pèrdua auditiva irreversible.
Doncs cuidem les nostres oïdes en un dia com aquest, dia del soroll, i amb totes les afectacions que pot tenir. Hem tocat unes quantes aquí amb el doctor. Doncs doctor Ignasi Zambola, metge otorinolaringòleg a l'Hospital Universitari Josep Trueta i professor del Departament de Ciències Mèdiques de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
De res, un plaer. Molt agraït.